Cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, el programa que segueix i seguirà dient les veritats que altres no diuen i a molts molesten. Escoltarem les cròniques sobre Amèrica Llatina, Cuba no està sola, de la Joania Guzmán, i El Tàmano, amb Daniel Carecía. També la del nostre incontinent, Josep Cendra, titulada Hauria de ser veritat. I el Jordi Mata, presentant i seleccionant les notícies nacionals i internacionals i la música. Recordeu, cada dijous, de 7 a 8 de la vesprada, La Mosca, a la 107.8 de la FM i a radiopego.com.
Eran las 3 de la mañana, 3 de enero en el calendario. Caracas dormía tranquila bajo su manto diario, pero el cielo no trajo sol, trajo un ruido de metal. Bien fuerte tiuna se rompió el silencio habitual. No fueron truenos de lluvia, fueron botas extranjeras que cruzaron sin permiso nuestras líneas y fronteras. La noticia corre como pólvora, la pantalla se congela. Se han llevado al presidente, hay fuego en Venezuela.
¡Liberen a Nicolás!
Grita una parte del mapa.
Mientras la garra del norte
su sentencia destapa. Dicen que va hacia el norte sobre el mar prisionero, en las entrañas de acero de un buque extranjero.
Que el mundo se detenga,
que nadie quede mudo. Hoy la historia se parte.
Liberen a Maduro.
Hoy en Moscú escuchas el eco en el Caribe. Si cae un socio, el equilibrio no sobrevive. Pekín levanta la vista, el dragón debe mirar que las flotas del imperio han vuelto a navegar. Hermano en La Habana, sandinista en Nicaragua, saben que esta misma lluvia mañana será su agua. Si hoy tocan a uno y lo sacan de su cama, mañana su justicia incendiará toda la rama. Dicen que el Iwo Jima
navega con la presa,
que van rumbo a Nueva York
a servirlo en la mesa.
Trump firma la orden, Petro mira con espanto. ¿Es justicia o es venganza lo que cubre con su manto? Las bombas en la Carlota dejaron su marca en el suelo. Un pájaro de hierro se lo llevó en pleno vuelo. Para el que celebra en Miami, para el que llora en el barrio, esto no es solo un hombre, es un cambio de escenario. La soberanía sangra cuando el juez es el verdugo, y la libertad no nace bajo la sombra del yugo. Venezolano, despierta, sea cual sea tu color. Hoy tu tierra fue pisada por la bota del invasor.
El mundo aguanta la respiración,
la moneda está en el aire. Nadie sabe el costo, nadie sabe el desaire. Desde el sur hasta el oriente, el mensaje es duro. Me respetan a los pueblos,
me liberen a Maduro.
Me respetan a los pueblos,
me liberen a Maduro.
Bona vesprada a totes i a tots. Ja som ací, La Mosca, amb tots vosaltres. Soc el Jordi Mata i enfront està Vicent Morera. Avui és el darrer programa de mes. Això vol dir que la setmana que ve ja no hi serem perquè hi ha la transmissió del ple de l'Ajuntament en directe. Però bé, nosaltres aquí a peu del canó. Avui el programa doncs anirà a la primera part dedicada a Amèrica Llatina amb una reflexió molt bona de Dani. Jo parlaré sobre Cuba, que també, per desgràcia, segueix l'amenaça i el bloqueig. I avui comentarem una miqueta després el tema de la Dana, el tema d'Amazon, que segueix calent, una reflexió curteta. Després farem, diguem, una crònica, un article sobre el que va passar fa dos dies, tres, al Parlament Espanyol, sobre on s'ha tombat la proposta que presentava el govern sobre augment de pensions i altres beneficis socials. Ja ho comentarem també. I ho acabarem amb un article esperançador sobre el Partit Verd d'Anglaterra, que potser val la pena que alguns partits d'esquerres hi reflexin. Bé, això serà el programa d'avui, perquè no hi haurà temps de més. La música, la primera part, hi ha el cancel·lament de la cançó exigint l'alliberament de Nicolás Maduro i Cilia Flores, això sempre nosaltres exigint, recordant, i sempre ho farem mentre no tornin a casa, exigint que aquests presos polítics tornin a casa. I seguirem parlant d'aquest tema. Una cançó de Ali Primera, dedicada al poble veneçolà, cançó mansa per un poble, canció mansa per un poble bravo, de Ali Primera, un cantant del poble que va morir a Veneçuela, però que alguna cançó han posat aquí. Jo crec que homenatge al poble veneçolà que està sortint als carrers per exigir l'alliberament del seu president. I ho acabarem amb una cançó de carnaval de les comparses de Cádiz, una cançó dedicada al psicòpata de la Casa Blanca, que està molt bé, esperem que es pugui entendre. I amb això no hi haurà temps de res més. Així que arrenca la mosca.
Cuba no está sola, todo el mundo está. Con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Bé, la secció dedicada a Cuba, com us hem comentat darreres setmanes, l'estem fent entre Dani i jo, perquè la nostra col·laboradora Joània no pot fer-ho aquest mes, per problemes personals, llavors anem informant sobre Cuba perquè la cosa també està calenta, ja ho sabeu, suposo que molts esteu escoltant notícies i no són molt agradables. Cuba Informació, el mitjà d'informació que s'edita a l'estat espanyol des del País Basc, que és una televisió per internet, recordem cubainformación.tv, on hi ha tota la informació actualitzada, entrevistes, documentals, dossiers, etc. Doncs, que sempre recomanem, doncs aquesta setmana parla amb el seu programa, hi ha un programa que es diu Miami Fake, la secció de Cuba Informació dedicada a desfer els fake news i la guerra de propaganda contra Cuba. I amb aquesta setmana repassa una escalada discursiva especialment greu, a la crida oberta a la intervenció militar contra la illa, juntament amb noves campanyes per a tallar fons europeus, endurir el bloqueig i criminalitzar la migració cubana a Estats Units. Tot això impulsat per l'ecosistema mediàtic ioneguero de Miami, alineat amb la política d'asfíxia del govern nord-americà. Varios punts. Jo llegiré alguns, si tenim temps, i si no anirem avançant la setmana que ve, o l'altra, perquè la setmana que ve no toca programa. Diu el primer, en un acte de prisoner defenders, demanen intervenció militar en Cuba com en Venezuela. És una ONG financiada pel govern nord-americà en què demana amb els seus rostres habituals de l'oposició financiada des dels Estats Units, normalitzant la idea d'una acció militar quirúrgica contra Cuba, seguint el precedent veneçolà. El mèdic cubano por el mundo, titula Washington, va ara per Cuba, abans de que acabi l'any. El pla de Trump i Narco Rubio, després de la caiguda del règim de Maduro, ja, el règim de Maduro, que de moment no ha caigut i no caurà. Bé, citant reportatge del Wall Street Journal, segons el qual Estats Units estaria impulsant una estratègia per a promoure un canvi de règim en Cuba abans que acabi aquest 2026. L'article insisteix en que funcionaris nord-americans consideren que l'economia cubana es troba en una situació crítica i celebra que Washington ha intensificat també sancions i restriccions financeres contra l'Havana. En el mateix mitjà apareix l'express i mercenari José Daniel Ferrer, que afirma que Estats Units podria aplicar en Cuba una fórmula semblant a la de Venezuela. Ferrer, durant un acte virtual de Prisoners Defenders, organització que el representa a l'exterior a través del seu president Javier Larrondo, arriba a declarar: si me ponen a escoger entre la Cuba actual y una acción quirúrgica de mínimo acceso para sacar del poder a esa tiranía, entonces me voy por la segunda opción. Recordem l'acció quirúrgica dels Estats Units a Venezuela, el bombardeig del país amb més de 100 morts i el segrest del president de la nació i la seva dona, primera combatent. La maquinària es completa amb Martí Notícies, que publica que l'ambaixador en funcions dels Estats Units a l'Havana, Mike Hammer, conversa amb el Comando Sur dels Estats Units sobre la situació de Cuba en clara amenaça militar contra el poble cubà. La mateixa línia, ADN Cuba difon: en el caso cubano, Trump podria forzar una transició, assegura Ferrer. I Mike Hammer es reuneix amb el jefe, amb el comandament del Comando Sur dels Estats Units, reforçant la idea de que la democràcia, Madinusa, pot arribar de les mans dels uniformats. Segon pas. Un pas més per acabar amb els fons europeus per a cooperació al desenvolupament. Una altra peça del cercle és l'ofensiva per a tallar la cooperació europea amb Cuba, inclosa aquella destinada a projectes de desenvolupament. A Sere Notícies, totes aquestes agències són financiades pels Estats Units, des de Miami i Europa, i a Espanya n'hi ha moltes també. A Sere Notícies celebra que el Parlament Europeu aprovi suspendre la cooperació amb Cuba, senyalant que organitzacions independents cubanes han recolzat crides similars. Independents? Són associacions vinculades i financiades pel govern dels Estats Units. Diari de Cuba reforça la narrativa: amb el Parlament Europeu aprova una esmena per a tallar el recolzament de la Unió Europea a Cuba, a l'Havana. Citant a l'Assemblea de la Resistència Cubana, un grup de Miami, pagat per fons de l'USAID i la NET del govern nord-americà, que acusa Cuba de complicitat amb Rússia. ADN Cuba va més lluny amb el Parlament Europeu i qüestiona i demana revisió de l'acord amb el règim cubà, on s'afirma que Cuba no podrà seguir beneficiant-se d'una cooperació privilegiada amb la Unió Europea, i s'acusa l'Havana, sense proves, de proporcionar recolzament militar a Rússia i Bielorússia. El ridícul e inexistent apoi militar, recolzament militar, consisteix en diverses desenes de mercenaris cubans que han combatut de manera privada i de forma il·legal en el banc rus, quan és sabut que a l'Havana es va desmantelar una xarxa de mercenaris quan els mercenaris internacionals combatien per diners en dos cantons i procedien dels Estats Units, Europa i nombrosos països d'Amèrica Llatina. El text subraja, remarca que la Unió Europea financia uns 80 projectes en Cuba amb un pressupost de quasi 155 milions d'euros. Presenta això, aquesta cooperació, com un escàndol. És que... Tercer punt. Apretar més el bloqueig a Cuba sancionant empreses de Miami. Cubanos por el Mundo, una altra d'aquestes, publica Task Force, liderat per Alex Otaola, un mercenari aberrant, investiga al voltant de 300 negocis de Hialeah per possibles, la ciutat de Miami, per possibles vincles amb la dictadura castrista. Mentre a Sere Notícies replica com investiguen quasi 300 negocis en Hialeah amb possibles vincles amb el règim. En aquest darrer es recorda que almenys 20 empreses varen ser sancionades amb la revocació de les seves llicències, celebrant que el càstig arribi fins i tot a petits negocis de la comunitat cubana. Apretar el bloqueig al màxim, inclús sancionant a les empreses que a Miami es dediquen a fer un ínfim comerç amb mipimes i famílies de la illa. És el sadisme en grau màxim. I posarem aquest 4 de moment, on diu que el deute que no pot pagar Cuba per asfíxia dels Estats Units és una excusa. Quan Cuba no pot complir pagaments internacionals degut al bloqueig, la culpa torna a recaure sobre la pròpia víctima. Diari de Cuba titula: el Club de París torna a escoltar les excuses de l'Havana després de donar-li millores condicions per al pagament del seu deute, ignorant deliberadament l'impacte de les sancions financeres estadounidenses. Deixem aquí, amb aquests punts, jo crec que queda clar. I després, si algú creu que no hi ha bloqueig o que la situació crítica que hi ha a Cuba és una excusa del govern que no sap fer-ho, doncs que vingui i m'ho expliqui, però amb arguments. Nosaltres hem dit que estem oberts al debat, al que faci falta. Nosaltres tenim la veritat. La veritat vol dir tenim el discurs i les proves i els arguments per desmuntar totes les campanyes en contra de Cuba, dient que Cuba és un sistema fallit i que tota aquesta mandanga de gentola i mercenaris que estan a Estats Units, a Europa i a Espanya. A Espanya! Bé, seguirem parlant.
Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá. Cuba no está sola, todo el mundo está con Cuba socialista, Cuba vencerá.
Así como Platón definió a Sócrates como un tábano que con su incómodo aguijón picaba para despertar a un caballo lento que era la política ateniense, nosotros con nuestra columna semanal sobre Latinoamérica en general y Argentina en particular, eso haremos, seremos un tábano. Soy el Dani y aquí comenzamos. Normalmente, nuestra columna semanal dedicada a Latinoamérica y Argentina en particular era de lo que nos ocupábamos todos estos años, pero cuando sobre el mundo entero se cierne una amenaza tan brutal, tan tiránica como la que está ocurriendo ahora, tenemos inevitablemente que hablar de ir de lo particular a lo general. Esta semana, como hicimos la anterior y la anterior, vamos a seguir hablando sobre el tema del sheriff del mundo, el presidente de Estados Unidos, y el salto cualitativo que ha dado de quitarse las distintas máscaras que lo cubrían. Entonces tenemos que hacernos una de las tantas preguntas que nos podemos hacer ante el desconcierto que nos domina ahora mismo, después del brutal ataque a Venezuela, de las amenazas que está haciendo a cuánto país se le cruza por delante para poder tratar de competir con China. Y entonces nos tenemos que preguntar, una, decía yo, de las preguntas es, ¿pero Trump puede hacer todo esto solo? ¿Dónde está el resto del Estado, hasta hoy más poderoso del planeta y ejemplo de Occidente, según ellos se denominaban? ¿Qué pasa con el resto de Estados Unidos? ¿Por qué afirmé la semana pasada que veo más cerca una implosión de lo que me podía haber imaginado hace unos meses atrás? No, yo creo que Trump no puede hacer todo esto solo. Precisamente por ello, esto me inquieta mucho. En esta parte de nuestra época, lo que estamos viviendo no es la locura aislada de un individuo, eso creo yo. Lo mismo que pasa en Argentina con Milei. Es la degeneración progresiva de un Estado y de un orden mundial que ahora mismo decidió tolerar, normalizar y proteger la barbarie cuando ésta sirve al poder y al capital. El capitalismo, el imperialismo en este caso, nos muestra su cara más real, su cara más criminal, su cara que más miedo da. Trump es eso, es el rostro, no es el cuerpo, es la voz, no el coro. Detrás de él hay instituciones que se dieron, élites económicas que financiaron todo esto, aparatos de seguridad que obedecieron, tribunales que retrasaron, medios que han banalizado y sociedades que han sido y siguen siendo anestesiadas por el crimen, la violencia, el miedo, el odio o simplemente por la sociedad del espectáculo. El Estado yo creo que no desapareció, se reconfiguró para servir a los intereses cada vez más concentrados y más violentos de esa sociedad. ¿Dónde está el resto del Estado entonces? Nos preguntamos. Está fragmentado, está capturado y en muchos casos corrompido por el diseño de esta nueva etapa. El Congreso se volvió un campo de chantaje, miedos y parálisis. El sistema judicial norteamericano es lento, selectivo y ahora coaccionado. Los organismos de control débiles frente al poder económico y el aparato de seguridad está hipertrofiado y deshumanizado. Cuando un presidente acumula poder sin consecuencias reales, no es porque sea invencible, es porque las barreras que debían contenerlo fueron erosionadas, pero bien planeadas, durante décadas. Este fenómeno no empieza con Trump. Él es el producto que padecemos hoy de un largo proceso, la conversión del Estado en empresa, la política en marketing, la guerra en negocio, el dolor en estadística. Cuando la rentabilidad sustituye a la ética, el resultado inevitable es la deshumanización. Por eso hoy vemos a gente de ICE, la agencia de inmigración, con licencia para matar, niños convertidos en presas, en pretexto de secuestradores con uniformes federales y los llaman daños colaterales. Llevan 2 muertos en la semana pasada, 2 personas civiles, inocentes. Pueblos enteros son tratados hoy en día como obstáculos para proyectos económicos y la paz reducida a un concepto administrativo. Señores, esto es ni más ni menos que terrorismo de Estado. Lo hemos vivido en Argentina, se ha practicado desde el Estado y hoy Trump lo que está ejecutando, lo que está llevando a cabo es terrorismo de Estado. Ese es su nombre. Existe un factor clave, que es la impunidad estructural de las élites. Trump ha sido juzgado, todos lo hemos visto eso, investigado, ha sido expuesto y aún así ha sido protegido por sus propias leyes. No porque el sistema no sepa lo que hizo, lo hacen porque saben perfectamente lo que representa. Trump es un instrumento útil para deshumanizar, intimidar, dividir y finalmente quebrar la voluntad. Es un nuevo campo experimental donde se busca doblegar a los ciudadanos estadounidenses. Ahora ellos, los ciudadanos norteamericanos, están convertidos en las ratitas del laboratorio de sus propias élites. Por primera vez en la historia, el pueblo norteamericano, esos ciudadanos, están sintiendo en carne propia, en su propia casa, lo que han sufrido y lo que les han hecho a lo largo de la historia a otras docenas de naciones. Cuando el poder económico encuentra un líder sin escrúpulos, no lo detiene, lo impulsa como ahora. A esto hay que sumarle la complicidad internacional, por supuesto. Gobiernos que callan, aliados cobardes que miran a otro lado, países que firman acuerdos por pura mediocridad o avaricia. La degradación moral se vuelve contagiosa. La barbarie se extiende a todo el mundo, se globaliza cuando nadie quiere ser el primero en decir basta. Así, lo que antes era impensable, hoy se vuelve polémico, luego discutible y finalmente normal. Y esto no deberíamos poder permitirlo. Por eso hablo de una degeneración de la humanidad, no como metáfora exagerada, lo hago como diagnóstico histórico. Degeneramos cuando aceptamos que la manipulación esté por encima de nuestra conciencia. Degeneramos cuando la vida vale menos que el capital. Degeneramos cuando el verdugo puede proclamarse pacificador sin que el mundo se levante indignado. No nos pueden romper, ni arrodillar, ni quebrar nuestra conciencia, nuestro instinto de supervivencia, nuestra historia. Cada uno de nuestros países tenemos nuestra cultura y nuestra historia de luchas para garantizar una sociedad un poco más justa. Tenemos que entender entonces que Trump no actúa solo, actúa porque puede. Porque el sistema se lo permite, porque su mustia madre Inglaterra se beneficia junto a otros países. Porque otros tuvieron miedo, porque muchos prefirieron el silencio cómodo a la confrontación ética. Entonces, para acabar, la pregunta correcta no es solo dónde está el resto del Estado, es cuántos estados del mundo están hoy dispuestos a convertirse en cómplices. Y esa es la pregunta que definirá nuestro tiempo. Nombrar esto, escribirlo o denunciarlo, como estamos haciendo hoy, no es exageración. Es una forma mínima de resistencia frente a la normalización del horror. Porque cuando el poder se descompone, el silencio no es neutral. Es parte del crimen. Y eso hoy, el mundo entero tiene que asumirlo. Fin la propera semana.
Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga en tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya espontarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, los zapamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Mi manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que hay semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, y eso no pasa si es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso.
Bé, doncs arrenquem, com hem dit, i comencem amb una petita introducció. No ho farem llarg perquè això va per llarg, que és el tema de la Dana. Segueix portant cua perquè la jutgessa de Catarroja segueix investigant i hi ha molts ponts foscos que s'aniran descobrint. Només dir-vos que la jutgessa de Catarroja, que investiga la gestió de la Gota Freda, vol saber com es va descartar la possibilitat de confinar la població i ordenar trasllats forçosos la vesprada del 29 d'octubre, en plena riuada. La instructora vol aclarir com es va prendre aquella decisió, que qui la va adoptar i qui va ser el circuit de comunicacions que es van seguir, amb una atenció especial al paper de l'abogacia de la Generalitat. A la causa ja consta un informe de l'abogacia que assenyala que cap al càrrec de les conselleries de Justícia, Medi Ambient o Presidència no va fer cap consulta formal per escrit sobre aquesta qüestió. Sí que hi va haver, en canvi, trucades telefòniques breus per a preguntar per la viabilitat legal del confinament. L'informe fa referència en concret a una trucada del subsecretari de la Conselleria de Justícia Interior de les Hores, Ricardo García, a l'advocat coordinador d'aquest cos en la mateixa conselleria, Ignacio Lleó. Hi ha una altra consulta de qui era secretari autonòmic de Presidència, Cayetano García, a l'advocat general de la Generalitat, Álvaro Martínez. És a dir, que van declarar testimonis, els dos membres de l'abogat consultats aquell dia. Bueno, hi ha tota una instrucció que s'està seguint en marxa i que nosaltres no pensem deixar-ho enrere, sinó que anirem fent el seguiment. Perquè, a més, el PP i Vox, el que fan és, el que intenten és tirar pilotes fora, van atacar la Pilar Bernabé, la delegada del govern. Després, doncs, ja sabeu que tota aquesta pandilla de feixistes creant falses notícies, bulos, com han sigut els pseudoperiodistes, com el Vice, Nacho Abad, Inda, Abascal, Javier Negre, una pandilla de... Bé, recebo de mala gent, gentola, doncs que estan intentant tirar pel de fora i fer i que no se sàpiga la veritat. Nosaltres anirem seguint això, anirem investigant, anirem traient notícies d'on molta gent no diu i altres no s'atreveixen. Seguirem parlant del tema de la Dana perquè la cosa va ser molt greu i s'han de depurar responsabilitats. I una cosa que no pararem de demanar és que el principal criminal d'aquella història, que és el senyor Mazón, que dimiteixi, que el facin dimitir, que sigui jutjat ja per bé de les famílies, per aquesta agonia que tenen de veure aquest criminal allà al Parlament, amb un sou escandalós, amb que té secretari, té xòfer, té una cosa que dius, però aquí es premia els criminals o què passa? Quina justícia és aquesta? Doncs aquest senyor ha de dimitir, ha de ser jutjat, ha de ser condemnat i ha d'anar a la presó, perquè és culpable sí o sí. Seguirem parlant del tema. Bé, i com us he comentat a la presentació, ara us vull comentar el tema d'aquesta setmana, el Congrés Espanyol. El rebuig per part de PP i Vox, i Junts, per Catalunya, que han fet caure el decret espanyol de revalorització de pensions i mesures antidesnonaments. La cosa té tela. Bé, diu el VilaWeb de fa un parell de dies. El ple del Congrés espanyol ha refusat el decret del govern de Pedro Sánchez que preveia una revalorització de les pensions d'un 2,7% el 2026 i la pròrroga de la moratòria de desnonaments a famílies vulnerables. El text ha obtingut 171 vots a favor, PSOE, Sumar, Esquerra, Bildu, PNB i Podem, i 178 en contra, PP, Vox, Junts i UPN. Junts ha justificat el seu vot contrari amb l'argument que l'executiu de Sánchez havia fet xantatge perquè vinculava les pensions a unes altres qüestions. Nosaltres diem sí a les pensions, no a les ocupacions. I no poden obligar-nos a deixar tirades a les persones que pateixen les ocupacions i els impagaments, ha dit la portaveu Míriam Nogueras. Per contra, el ministre espanyol Félix Bolaños ha dit que rebutjar el decret equivalia a fer mal a milers de persones. Arran de la votació, el sindicat de llogaters i llogateres ha anunciat una concentració demà, o ahir, a les 18:30 a la seu de Junts per Catalunya a Barcelona. Junts, PP i Vox pacten desnonar 60.000 persones, diu el sindicat. També diuen que el que ha decaigut no era un simple decret, sinó una de les poques proteccions que tenien els llogaters. Els lloguers no baixen, els fons voltor no paren de comprar habitatge i el parc públic continua sent ínfim. El missatge del Congrés és clar. L'habitatge és un negoci, no un dret. I estan disposats a defensar aquest negoci encara que el cost sigui 60.000 sentències de desnonament i un hivern de morts al carrer, diuen en un vídeo. Els vots de Junts eren imprescindibles per evitar una derrota del govern de Sánchez, que depenia del suport de tots els socis. Ara l'executiu espanyol haurà de cercar una via alternativa, sigui amb un nou decret o una altra solució per poder tirar endavant l'actualització de les pensions. La votació ha tingut lloc després d'un debat molt tens, en què Bolaños ha advertit Junts que el rebuig al decret significava fer mal als pensionistes, persones que no poden pagar l'aigua i un habitatge, desocupats i víctimes de la gota freda i dels incendis forestals. Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat durament la decisió de Junts. El portaveu republicà, Gabriel Rufián, ha acusat el grup de Nogueres de respondre a interessos de la patronal. En un piulet ha dit que Junts havia votat amb PP i Vox perquè tenen banderes diferents per als mateixos amos. Que se sàpiga, que potser els fa vergonya i no ho fan, ha conclòs. Durant el ple, Bolaños ha insistit que votar a favor del decret era dir sí a augmentar les pensions, garantir el subministrament d'aigua i energia a persones amb pocs recursos, protegir aquelles i aquells que no tenen on anar i establir exempcions fiscals a desocupats, víctimes de la gota freda i dels incendis forestals de l'últim estiu. El representant del PP, Juan Bravo, ha acusat el govern espanyol de ser incapaç de governar i de faltar al respecte. Ja veus tu. El Congrés i els ciutadans barrejant matèries en un sol decret òmnibus i utilitzant els pensionistes com a hostatges. Bravo ha recordat que l'executiu ara tenia un mes per a presentar un nou decret per actualitzar les pensions. Tela. Per la seva banda, el ministre de Consum espanyol, Pablo Bustenduy, ha acusat PP, Vox i Junts d'actuar amb crueltat vers els més vulnerables. Bustenduy considera indigne justificar el vot en contra aduint la protecció de famílies vulnerables. Un cop acabada la votació, un membre de Marea de Pensionistes ha increpat els diputats del PP de la tribuna pública estant. La presidenta del Congrés espanyol, Francina Armengol, li ha demanat silenci unes quantes vegades sense que passés res més. El decret que ha quedat refusat incorporava la revalorització de les pensions d'un 2,7% el 2026 i prorrogava fins al 31 de desembre de 2026 la suspensió dels desnonaments per a llars vulnerables, tot preveient compensacions econòmiques als propietaris afectats. També es tenia fins a finals del 2026 la vigència dels descomptes extraordinaris del bo social elèctric, la garantia de subministrament d'aigua i energia als consumidors vulnerables i la pròrroga del salari mínim interprofessional del 2025 fins que s'aprovi el de 2026. En l'àmbit laboral, s'establia que les empreses amb ajuts públics no podrien acomiadar al·legant un increment dels costos energètics ni si s'havien acollit a ERTO relacionats amb la guerra d'Ucraïna. El decret també preveia la pròrroga dels límits del règim de mòduls per a petits autònoms, l'extensió dels règims simplificat i agrari de l'IVA i incentius fiscals per a la compra de vehicles elèctrics i la instal·lació de punts de recàrrega. També preveia mesures fiscals per als afectats pels incendis forestals del 2025 i per la gota freda. Finalment, hi figuraven l'actualització de les bestretes per a les comunitats autònomes i els ens locals en situació de pressupost prorrogat, l'establiment d'un règim excepcional d'endeutament autonòmic per al 2026 i la supressió de l'obligació de presentar la declaració de l'IRPF per als perceptors de prestacions d'atur. En canvi, el Congrés espanyol sí que ha aprovat el decret de les ajudes al transport durant el 2026, amb 179 vots a favor, 32 en contra, Vox, i 132 abstencions, el PP. El decret prorroga les bonificacions als bitllets estatals, autonòmics i locals, amb descomptes del 100% per als infants i del 70% per als joves. Durant el debat, Junts i Esquerra han aprofitat per criticar novament la gestió del govern espanyol a Rodalies. Aquí també han entrat amb el tema de la inversió a Rodalies de Catalunya, que està fet un desastre. I, bueno, després també el de, bueno, el, clar, per tirar pilotes fora, el diputat de Junts, a denunciar el tracte colonial, desinversió crònica, rodalies, bla, bla, bla. Però han votat en contra. En contra, fins aquí l'article. Bé, jo només faré una reflexió. Sabeu el que és el fatxa pobre? És una nova espècie de persona normal, que és pobre, que es pot beneficiar, que es podria beneficiar de moltes coses d'aquestes, no només les pensions, sinó de moltes de les que anaven a aprovar, i que vota els que ho han negat. El fatxa pobre, o el pensionista pobre, el fatxa pensionista pobre. N'hi ha molts. Perquè, evidentment, amb aquestes enquestes en què diuen que puja el PP, puja Vox, l'intenció de vot, evidentment no són milionaris. Jo només vull dir una cosa. A la persona que vota amb aquests partits, no penso insultar-lo. Només li dic que s'ho faci mirar. S'ho faci mirar, sobretot, quan depèn de moltes d'aquestes prestacions. Que s'ho faci mirar a fons i que obri, open your mind, obri una mica la ment i vegi qui és el seu enemic. I deixi de ser un fatxa pobre. Bé, i per acabar el programa d'avui, doncs, deixem una crònica que ens dona una mica d'esperança, una mica d'optimisme amb aquesta política de dreta i extrema dreta que fa furor per Europa, Espanya inclosa, i és una crònica sobre el Partit Verd d'Anglès, d'Anglaterra, on ho titula "Tot va cap a les butxaques dels superrics, les lliçons per a l'esquerra d'un espot que s'ha fet viral dels verds britànics". Diu Víctor López al Público del dia 26. Els lloguers pugen, les factures de l'aigua són cada vegada més cares. Tens por a obrir el proper rebut de la llum. Quan es va tornar tot tan luxuriós, tan car? Es pregunta el candidat del Partit Verd del Regne Unit, Zach Polanski, mentre passeja pels carrers angoixat dels carrers de Croydon, centre neuràlgic i comercial del sud de Londres. Les ulleres són massa cares, inclús anar al dentista es posposa. No hi haurà vacances aquest any pels nens. Continua, mirant a la càmera. Polanski accelera el pas a mesura que avança l'espot. Ho fa dins d'un xandall gris fosc mentre veu com la desesperança s'instal·la en el seu recorregut, una desesperança que l'ha fet moure's més ràpid i suar cada vegada més. Les famílies ens estem matant per generar riquea, sense que res torni a les nostres comunitats. Tot va cap a dalt, cap a les butxaques dels superrics. El vídeo no arriba ni una setmana en Instagram o TikTok, així que el podeu buscar, però ha traspassat fronteres. Polanski s'ha emportat desenes de milers de likes amb una campanya que posa la lluita de classes en el centre del debat polític. El dirigent parla de salaris estancats i preus que no paren de pujar. Critica que les constructores estan fent cases en les que mai podrem viure. La precarietat és una constant durant els quasi 3 minuts que dura l'espot. Regne Unit puja tots els dies, comença els dies amb infermeres que fan cua als bancs d'aliments i se'n va a dormir amb pares i mares que no han pogut passar temps amb els seus fills. La culpa la té el sistema. Els polítics als que elegim prefereixen servir els rics en lloc de servir-nos a nosaltres. I això és obscè, reivindica Polanski. Com pot impactar aquesta campanya als votants del Regne Unit? Què poden aprendre les esquerres d'altres països de l'estratègia del Partit Verd anglès? Aquest tipus de discursos tenen recorregut a Espanya? Zach Polanski va prendre les riendes dels verds britànics a octubre del 2025. El Partit Ecologista no ha parat de créixer des d'aleshores, sobretot el nombre d'afiliats, i espera poder fer-ho també en les urnes, doncs comptant que el sistema electoral del Regne Unit no és com el d'Espanya, Aquest spot marca una certa distància amb l'enfoque més tradicional de la formació, limitat quasi exclusivament a la defensa del medi ambient i posa el focus en les preocupacions quotidianes de la societat, la riquesa merescuda, les desigualtats socials, la pujada dels preus i el deteriorament dels serveis públics, arranca el professor de comunicació política Andrew Chadwick. La gran pregunta ara és si els verds podran traduir aquest èxit a les xarxes socials en una millora electoral als propers comicis. El sistema britànic ha dificultat tradicionalment que els partits minoritaris puguen convertir els vots en escons, en Westminster, continua el també investigador a la Universitat de Loughborough. El mateix apunta el professor Darren Lee Liker. El sistema electoral de majoria simple fa que un partit necessiti concentrar els vots en una sola circunscripció geogràfica per guanyar escons. Bueno, aquí fa un detall que costa molt de treure representació, però bé. Les darreres eleccions van atorgar un resultat històric per 4 anys en Westminster. Els sondejos apunten ara a un augment de 6 punts en intenció de vot respecte a la convocatòria de fa 2 anys. Però aquests percentatges rara vegada es corresponen amb el repartiment final de seients, insisteixen els experts consultats per Público. De totes maneres, els líders dels verds parlen al seu spot de persones que treballen a jornada completa i tenen salaris amb els que no aconsegueixen arribar a final de mes. Ho sona, això? Ho diu mentre corre, sua, pateix. Polanski demana revertir aquesta situació i posar els recursos en mans de qui els necessita. Les cases són per a viure, l'energia per a calentar les llars, i els rius són per a la natura, reivindica. Els més de 2.000 comentaris que acumula en Instagram demostren que ha captat el malestar de tot un país i, sobretot, de les noves generacions, que això és important. El Partit Verd té més força entre els votants joves i les dones amb nivells d'educació superior que no són propietàries de vivendes. Polanski aborda en el spot moltes de les preocupacions que tenen aquests grups respecte al seu futur. Els hi diu que possiblement tinguin menys oportunitats que les generacions anteriors, precisa Darren Lee Liker. Els verds dibuixen un enemic elitista comú i emmascaren les seves polítiques amb una resposta a les inquietuds econòmiques de l'electorat, afegeix. Aquest és, sense dubtes, una altra de les claus de la campanya de Polanski. Almenys, així ho veu Javier Carbonell, subdirector del think tank Future Policy Lab. Les esquerres tenen que tornar a parlar de temes econòmics, com han fet aquí els verds. Això és una cosa que en els darrers anys havien abandonat els partits progressistes, ho recordeu, per a concentrar-se en la batalla cultural. I és un error, perquè els temes culturals comencen a tenir cada volta més èxit entre les formacions conservadores. Ho veiem amb el feminisme, les postures migratòries, els debats de defensa, lamenta també analista política en l'European Policy Center. El vot anti-establishment s'ho estan portant en general l'extrema dreta. Les esquerres tenen que tornar a parlar d'economia tota l'estona per a posar-li fre, parlar de la inflació, dels preus de la vivenda, de l'enfrontament de classes, insisteix Javier Carbonell. Zoran Mamdani va arribar a l'alcaldia de Nova York amb un discurs a mig camí entre la defensa de les persones migrants, senyalades i criminalitzades pel govern de Trump, pel règim de Trump, i la protecció de les famílies treballadores. Jean-Luc Mélenchon va fer campanya defensant que el problema són els rics, no els àrabs. I Die Linke també va donar sorpresa a Alemanya, tota vegada que els països europeus estan cada vegada més escurats a la dreta, és a dir, han virat cap al conservadorisme. Quin és l'escenari en Espanya? Qui pot capitalitzar aquest tipus de discurs? Els interlocutors consultats per aquest diari públic coincideixen a definir el plan de les esquerres per abanderar el debat econòmic com una carrera de fons, però insisteixen en la seva utilitat. Les preocupacions materials i quotidianes són importants per a bona part de l'electorat britànic igual que passa a altres països, de cara al que em diu Chadwick. Espanya té les seves particularitats, i no perquè la cistella de la compra, la conciliació i els preus de la vivenda no siguin un problema. L'Esquerra Alternativa porta 6 anys en el Consell de Ministres. A ulls dels seus votants, els líders d'aquests partits, Podemos i Sumar, es converteixen ràpidament en establishment. L'estratègia dels Verds és, per tant, difícil de reproduir a curt termini, considera Javier Carbonell. El fet de que sigui complicada d'aterrar aquesta ara mateix no vol dir que no es pugui rescatar en el futur. Això pot canviar quan governin la dreta i l'extrema dreta. Ja ho dona quasi per fet. Sumar possiblement giri el seu discurs una vegada eixi del govern i passi la confrontació, com està fent ara Podem. Els dos partits poden capitalitzar aquesta estratègia a llarg termini, acaba dient el subdirector de Future Policy Lab. Escriu això, aquest article, Víctor López, periodista, redactor de l'equip d'investigació de Público. Bé, potser és un exemple a seguir per les esquerres no només espanyoles, sinó europees. Bueno, ja sabeu que a França, Jean-Luc Mélenchon és el partit més fort de l'esquerra, que ve dels socialistes. I el Partit Socialista francès no pinta pràcticament res. Ha fet un rodolí tot. I aquí el PSOE, doncs, a veure, si segueix per aquest camí, ja veurem, i Sumar. És a dir, que s'ha de parlar de les coses que realment, i tornar a lo que és, lluita de classes. Res del progressisme, que les... No, lluita de classes. Hi ha una classe hiperrica i hi ha una classe treballadora, no de classe mitja, d'aquesta manera que li volen adornar. Clar, treballadora, i una classe treballadora empobrida que no arriba a final de mes. A veure si pren nota i la cosa pot començar a tenir visos de començar a créixer. Esperem i desitgem. I fins així el programa d'avui. Esperem que us hagi agradat. Amb la crònica aquesta sobre el partit dels Verds a Anglaterra, una mica esperançador, després de tot el que està passant al món, i la cançó dedicada al tio Sam de les comparses de Cadis. Amb això no tenim temps de res més. Recordeu que la setmana que ve no hi serem i ens podeu seguir demà a les 6 del matí gravat el programa i a partir de demà al vespre al podcast de radiopego.com per si no podeu sentir-ho i voleu tornar a escoltar cròniques nostres i matisar. El que vulgueu, ja sabeu que nosaltres estem a la vostra disposició. Res més. Us esperem d'aquí 15 dies. Sigueu feliços, mengeu anissos i visca la República. Bona nit.
Cuando usa su boca la democracia, un dictador es quien usa palabras para engañar al mundo, y usa su ejército enorme para imponer su querer inmundo. El que usa la división, usa la traición, usa la injusticia, el que usa los grandes medios, usa los mundos en sus noticias, el que usa su influencia para tener medida su mundo a la humanidad. Presidente usa sus asesores, pero en su fiesta secreta usa niñas menores. Un opresor usa el mar, y usa su máquina y usa todo su arsenal, pa' meternos miedo. Y el que usa rincón, y el que usa bandera para sembrar la guerra civil en su propio pueblo, usa para invadir nuestro pueblo hermano, usa el terror de venezolano, usa la lo que pienso yo, y usaré dos palabras que se usan juntas, me da igual que me la discutan. Usa país inhumano, con un gobierno tirano, que tiene de presidente otra cabeza.